Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne, l'espai per on passen els regidors, representants dels partits polítics que tenen pues, o que formen part del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió i amb nosaltres hi són els regidors Antoni Montagut i Teresa Callao. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, en un principi potser podríem parlar de bueno, vostès quan parlen del pressupost diuen que és una mica el que regula la política i el fer de l'Ajuntament al llarg d'un any sencer, és a dir, és el que regula una acció de govern, el que descriu una política, en aquest cas municipal. Un pressupost al voltant dels 57 milions d'euros, que es diu aviat, que es va aprovar en l'última sessió plenària feta just uns dies abans de Nadal i que bueno, ens agradaria que ens descriguésseu, és a dir, quin pressupost tenim, com el definirien, i en tot cas també una pregunta que inclouríem en aquesta primera intervenció, si creieu que és un pressupost que s'adapta als temps que corren.
Bé, el pressupost el vam aprovar el 21 de desembre, vam tindre el ple de pressupostos. Com tu dius, vam aprovar un pressupost d'aproximadament 57 milions d'euros, en què hi havia, per part de l'Ajuntament, uns 13 milions d'euros i per part de la Cala Gestió, que és la part, diguem, que es dota per infraestructures, d'un pressupost de 43 milions d'euros. Com ja es va explicar al ple, aquestes inversions són, entre d'altres, l'execució urbanística del sector 21, Tres Cales segona fase, la de Roques Daurades, sector J Castell Sant Jordi, sector Sant Jordi d'Alfama polígon 2, abarca també el centre multicultural, que portarà els equipaments, auditori, ràdio, hotel d'entitats, inclou també el pla de promoció d'habitatges del carrer Goya, les millores a carrers de Calafat, centre de rehabilitació, piscina, etc. i altres. Realment, a veure, són coses que algunes d'elles ja les estem veient al carrer, estem veient la piscina com va agafant forma, estem veient el pàrquing de davant de l'Ajuntament com va agafant forma. De fet, la nostra pretensió és que, evidentment, totes elles acabin sent i seran una realitat pel bé del poble. Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament, ha hagut un pressupost, entenem que rigorós, hi ha una contenció de la despesa important, de la despesa corrent, hi ha cada vegada més una adequació entre els ingressos corrents i les despeses corrents. Per exemple, pel 2010 hi ha una previsió d'ingressos corrents de 10.357.033 euros i una despesa corrent de 10.065.052, el que vol dir que gastarem 291.980 euros menys de lo que ingressem en el que es pot entendre ingressos corrents i recurrents, els ingressos que tenim cada any i que són els que permeten, d'alguna manera també, el finançament dels interessos, de les operacions de crèdit a les que arribem. Actualment, jo crec que no pot haver queixa, de fet, cada vegada que algú de l'oposició ha demanat informació sobre els, diguem, els baròmetres, no? El que fa, el que diu, si l'Ajuntament va bé o no va bé, ells el que van dient, jo ho recordo des del primer any que estic a l'Ajuntament, que això era un desastre, que això no podia ser, que això estàvem, bueno, que estàvem arruïnats. Escolta, han passat 6 anys, l'Ajuntament cada vegada es veuen més coses al carrer, han passat d'un període d'immobilisme total a un període d'alguna manera de progrés, no? I ara mateix estem en una situació que realment és delicada per molta gent del poble, per moltes empreses del poble, i des de l'Ajuntament entenem que no és el moment de parar de generar riquesa, de generar ocupació i de generar també o llocs de treball. I per una banda pot haver una generació de llocs de treball i per l'altra també el que val la pena tindre en compte és que de la manera que ho estem fent, perquè estem implicant en les obres públiques que estem fent empreses del poble i treballadors en l'atur del poble, permetem per una banda la creació de llocs de treball, però per l'altra banda també estem treballant per la no destrucció de llocs de treball, que és molt important. O sigui, pensem en que hi ha molta gent que treballa de nou, però també vull remarcar en gent que no ha de plegar, perquè generalment les empreses que pleguen després difícilment es tornen a reemprendre. I aquí tenim una estructura de petites empreses locals que és un teixit que l'hem de protegir de la manera que sigui. I l'Ajuntament ho fa fent el que d'alguna manera també fan moltes administracions, no? Que és a través de l'obra pública. La part més important és la part d'endeutament, que encara estem en uns nivells realment acceptables, fa que, amb el que t'he dit, diferència entre ingressos corrents, despeses corrents, en el resultat que tenim en la liquidació dels pressupostos, fa sí que podem arribar, si cal, a poder-nos endeutar. El que més ens preocupa és, o ens podria preocupar, seria endeutar-nos en algo que no puguem pagar. Però som curosos i el que fem és treballar, ja et dic, en aquest sentit. Hi ha una funció social que entenem que no l'hem de descuidar i els pressupostos tenen aquesta vessant.
Uns pressupostos que es van aprovar només amb els vots de Convergència i Unió, tant el Partit Popular com el PSC i Esquerra Republicana van votar en contra, en tot cas criticant, bueno, entre altres coses, per exemple, que els ingressos que vostès contemplen no són reals, donat que ja l'any passat ja es va comprovar, per exemple, el PP diu: home, plantejaven 900.000 euros d'ingressos i a finals d'any hi havien 300.000. O, per exemple, com diu Esquerra Republicana de Catalunya, que, bueno, que són xifres que s'han treballat molt hàbilment, però que en una major part, per exemple, estan pendents de convenis urbanístics que a la vegada pengen d'un pla d'ordenació urbanística municipal que no està aprovat, amb el risc que això comporta, a més de que tots estan d'acord en que a poc a poc han anat pujant l'endeutament fins a xifres que ja s'hi semblen a les que hi havia abans d'arribar vostès, tot i que el pressupost no arribava ni a la meitat del que és ara.
A veure, imagino que m'estàs parlant de percentatges en quant a,
percentatges,
en quant a endeutament. Com t'he dit abans, vull dir, mos endeutem sapiguent que això ho podem pagar. Que el pressupost s'aprovi només amb el grup de, o sigui, amb els vots del grup del govern no és cap sorpresa. Això és el que sol passar, diria jo, que quasi ben un 99% dels ajuntaments. Quan se fan afirmacions com les que fa el Partit Popular, quan ja se li va dir, escolta, que tenim pendents d'entrar una sèrie, unes partides determinades, en uns conceptes, ells agafen la informació que tenen, si no ho recordo malament, la que tenien el mes d'octubre. A veure, les xifres entenc que tothom les fa jugar, si pot, al seu favor. Però hi ha una cosa que també hem de tindre en compte, i és que admetent el que diu el Partit Popular, diu, home, val, vosaltres ho feu així, d'aquesta manera. Escolta, suposant que això fos veritat, no es pot mantindre 6 anys això. A veure, cada any la mateixa, cada any la mateixa, cada any la mateixa. És que no pot ser, vull dir, durant 6 anys no es pot mantindre una mentida. Per tant, no és real. El que és real és al final de l'any la liquidació que es presenta. I la liquidació no és una liquidació que la faci l'equip de govern. perquè si la fes l'equip de govern, mira, podria ser manipulable, no és el cas. La liquidació la fa a intervenció. Per tant, el que hi ha és el que hi ha. En quant al que dies de convenis, ja ho hem explicat alguna altra vegada. La firma dels convenis, vull tornar a deixar clar que quan se van firmar aquests convenis, de totes totes, el que se'ls va fer veure a la gent que en aquell moment considerava oportú invertir aquí, créixer urbanísticament, que d'alguna manera se generava molta riquesa per ells, però que una part d'aquesta riquesa havia de revertir també al poble. I va ser un moment en què ells estaven, van estar d'acord i es van firmar aquests convenis urbanístics. Totes les obres que estan lligades a convenis urbanístics, perquè cada vegada que es fa una descripció de l'obra es passa per la cala gestió, es passa pel ple, evidentment té assignada una dotació pressupostària. El que s'ha dit en tot moment és, escolta, si això ve d'un conveni i el conveni no es cobra, aquesta obra quedarà posposada. Se farà el moment en què hi hagués ingrés. Això és, d'alguna manera, un dret reconegut, està firmat, està pendent de cobrament. No va suposar en cap moment per la gent que ho va firmar dir-los, mira, on ne podies fer 10, ara en faràs 12 si firmes un conveni, o allà on ne podies fer cap, ara en faràs 4 si firmes un conveni. Al contrari, vull dir, s'han firmat convenis, uns en què ningú ha crescut més de lo que tenia ja assignat en aquell moment, segons el pla general, i d'altres que han hagut de renunciar a sostre edificable malgrat firmar un conveni. I això és important dir-ho, perquè ara, el temps que estem, en què surt molta gent per la tele i surten pels diaris, pels convenis urbanístics, escolta, els nostres convenis urbanístics han sigut sempre transparents i s'han portat al ple, s'han aprovat al ple, s'han registrat al registre de la propietat si ha calgut, han sigut molt transparents i ningú els ha qüestionat. Per tant, Esquerra Republicana, quan estava al govern, també hi havia convenis urbanístics, en aquell moment ho veia bé, i el seu és fàcil. Vull dir, si estic al govern són molt bons, si estic a l'oposició això és algo que és un fantasma que planeja, perfecte. Quan estava al govern defensava els pressupostos que hi havia i ara no els vota a favor. Ho entenem perfectament, cadascú ha d'estar al seu lloc i el que podem fer des del govern és agrair d'alguna manera la seva crítica també, perquè segur que en tot el que critiquen algun en diuen que hem de millorar.
A veure, hi ha un tema que sí m'agradaria parlar-ne, és a dir, vostès ara a finals d'any van anunciar una congelació d'impostos per l'any 2010. Aquesta mesura ha estat criticada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, que diu que és una mesura, és una estratègia electoralista, donat que com que arriben eleccions, ara feu això i que d'aquí a 2 anys els pujareu.
Bé, jo no sé, entenc que si el Partit Socialista ho veu d'aquesta manera, a mi ja em sembla bé. El nostre grup ha considerat que era un moment, com t'he dit abans, crític socialment, per tant, hem optat per retallar el que han pogut de despesa corrent, els patronats i el que no són patronats han hagut d'agafar i limitar les actuacions que tenien per una qüestió purament pressupostària. El Partit Socialista troba malament que no s'apugen els impostos. El Partit Socialista també troba malament quan s'apugen els impostos. A veure, jo recordo que no fa gaire unes taxes que hi havia una variació mínima de no sé si eren 10 cèntims. Escolta, per això no val la pena que ho fiquis, val? Per això no val la pena, però és que com te plantegis a pujar 5 euros i cobrar el que val o ni el que val, que no hi arribi, i pujar 5 euros, vull dir, és una pujada desmesurada. Si ara haguéssim de pagar, per exemple, dic el rebut d'escombraries per lo que realment costa, per lo que val, i només cal mirar ajuntaments del voltant, perquè clar, sempre ho has de comparar amb algú o en algo, si no estàs buit, no tens un punt de recolzament. Estem pagant la meitat de lo que paguen ajuntaments molt propers a nosaltres. La meitat. Si ara proposéssim pujar 10 euros el rebut d'escombraries, el Partit Socialista ho trobaria malament. Si no el pugem, ho troben malament. Fem el que fem, tenen per costum un 99% de les coses trobar-les malament. Jo sempre els dic la mateixa. Escolta, és que volent-ho fer tot malament, de 100 coses, sense volent encertaré 25. Volent-ho fer malament. Clar, el que no pot ser és que de 199 les faci malament. Per tant, és una opinió, i com a opinió és molt respectable, però a part de que sigui una opinió, en aquest cas jo entenc que sí, que la seva actitud és electoralista, no la nostra.
Més coses. Fa poc que els nostres serveis informatius s'han fet ressò de que pareix que Ajuntament i veïns de l'urbanització Roques Daurades, després de converses han arribat a un acord per posar en marxa un projecte que ha de posar en aquesta urbanització a l'alçada. És una urbanització de fa anys i que actualment la gent necessitem d'uns serveis mínims per viure, que pareix que finalment podran tindre també els veïns de la urbanització Roques Daurades, no?
Sí, s'ha arribat a un acord entre els veïns i l'Ajuntament també per ficar en solfa aquella urbanització. Recordem que és una de les urbanitzacions que es va fer també als anys 60 i que ha heretat, com moltes altres, mancances bàsiques com clavegueram, un enllumenat en condicions, unes aceres, vull dir, no hi havia ni tan sols feta la parcel·lació d'esta urbanització, i ara s'han ficat tothom d'acord perquè entenem també que allò és una continuació més de la trama urbana. Tenim ara Ribes Altes 2 al mig, se va construir Ribes Altes primer i finalment hem acabat pràcticament ja la trama urbana enllaçant, i no seria raonable que continuessin gaire temps més sense serveis bàsics. En aquest cas hi ha un pressupost d'obra que és superior a més de 2 milions d'euros, dels que els veïns se'n fan càrrec i l'Ajuntament executa les obres. Per tant, entenc que l'únic que podem fer és felicitar-nos, primer perquè ja et dic que en assemblea de veïns un 90% va estar a favor de sufragar aquesta despesa. Per part de l'Ajuntament se va fer algun intent perquè els hi sortís més barat, no va sortir prou bé. I, felicitar-nos, és una obra que començarà d'aquí ben prop i entenc que d'aquí ben poc temps aquells veïns tindran els mateixos serveis que ara mateix estem tenint dintre el casc urbà.
Aquest és el camí, recordant la polèmica que es va produir amb la urbanització Tres Cales, per exemple, amb tot el que comportaven les reivindicacions veïnals per aquestes necessitats, i finalment també tot el que va suposar que se fessin una sèrie de millores i s'apliquessin una sèrie de serveis a l'organització que eren necessaris.
M'estàs parlant ara de Tres Cales?
No, li estic parlant si aquest és el camí.
A veure,
el que s'han pres en Roques Daurades és el camí que s'hauria de seguir.
A veure, és un camí que entenem que s'hauria de seguir, i en base en això hi ha ajudes per part de la Generalitat, algunes destinades a urbanitzacions amb dèficits històrics. Aquesta ens vam intentar acollir en la quantia màxima, que eren 300.000 euros, a la subvenció. Malgrat introduir aquesta, introduir Sant Jordi, introduir Calafat, introduir Tres Cales, escolta, no hem tingut opció a cap de totes. Vull dir, per tant, entenem que no s'entén, vull dir, que una urbanització com Tres Cales, que és la més gran d'Espanya, la segona d'Europa, i en dèficits estructurals com els que té, no entrés ni tan sols en una petita part, no?, els ajuts aquests. Entenc que, vist això, vist en aquest cas la Generalitat actual, sembla que no està per nosaltres. Si volem continuar millorant, ho haurem de fer rascant-nos la butxaca. A partir d'aquí, entenc que és un camí. S'obri també una part de subvenció directa als propietaris que tinguin o que no tinguin una suficiència econòmica per poder reestructurar la seva urbanització, i podria ser un camí a seguir, però tenim en compte també una cosa, la densificació, o en aquest cas els 200 propietaris aproximadament que hi ha a Roques Daurades, no té res a veure amb la quantitat de parcel·les i en la quantitat de carrers que hi ha a Trescales. Aquell és un model... Perdoneu. Que s'ha demostrat obsolet en quant a urbanització i que d'alguna manera pues ara el model d'urbanització ja no és este. A Trescales hi han més de 60 quilòmetres de carrers. Per tant, a veure, 60 quilòmetres de carrers, si aquí el poble, no sé, pavimenta 500 metres, se veuen molt.
Clar, i després allà, en la quantitat de carrers que hi ha, evidentment que el tema... se complica, a veure, se complica, dificulta fer-los, primer fer-los tots. En tot cas, el que sí que hem sentit en els darrers dies és un cert malestar per part de l'Ajuntament. Hem sentit declaracions, per exemple, del regidor d'Urbanisme, precisament per aquest fet, perquè si hi havia alguna localitat que complia amb els requisits per a que se li pogués donar una part de la subvenció de la llei d'urbanitzacions, aquesta era l'Ametlla de Mar, i en canvi pues no ha rebut ni l'Ametlla ni cap localitat de les Terres de l'Ebre no ha rebut cap d'aquestes subvencions per part del govern.
No, no, ha hagut aquí, entenc que una manca de sensibilitat molt evident en les Terres de l'Ebre i en nosaltres particularment, perquè també acollim segurament dintre les Terres de l'Ebre la quantitat més grans d'urbanitzacions amb dèficits històrics. Per tant, hi ha una manca que esperem que en un futur proper es pugui corregir, aquesta manca de sensibilitat. Per una altra banda, hi ha una cosa, i aquí sí que s'hauria, entenc, de fer pedagogia, i és que la gent que viu a Trescales, que viu a Calafat, malgrat, en tot i en això sempre hi ha diferències de criteri, no? La idea que tenen és que ells amb els seus impostos financien més de lo que reben. Per tant, d'aquí que ells demandin més serveis i diguin, escolta, jo vull estar, jo pago els meus impostos, jo vull estar com aquí al poble. A veure, el moment en què se fa inversions, penso que hauríem de buscar també fórmules imaginatives en què realment se donés informació sobre què és el que porta Trescales aquí i què és el que hi va des del poble. Vull dir, quins costos, quins cost-benefici, no? Diguem, per dir-ho en termes que no són els adequats. Però, de dir, escolta, què porto i què rebo? Perquè, clar, és que si jo em penso que estic aportant molt més de lo que rebo, evidentment m'indigno. És una mica lo de la balança fiscal. Ficat en... I dius, bueno, escolta, quin servei tens? Pues mira, tens un servei de seguretat, tal, tens un servei de transport, tens un servei d'enllumenat, tens un servei de que cada any pues, s'arreglen X, vull dir, i en tot i en això hi ha el compromís nostre de fer l'esforç cada any en la mesura de lo que podem. Però entenc que és una explicació que s'hauria de donar perquè la gent també sigui conscient, perquè a vegades no ho és, de que aquí al poble dos faroles il·luminen a 300 persones i allí dos faroles només il·luminen dos cases. I clar, no tenim llum, però no tindré llum en 60 quilòmetres de carrer, que és com anar des d'aquí a Torredembarra, i tindreu tot enllumenat i tot en els seus ets i uts, el cost, a veure si no busquem alguna fórmula màgica, entenc que és bastant insuportable.
Anem a passar a altres temes. Per exemple, fa poques setmanes també és, bueno, era un tema que fins i tot ha anat pels jutjats, i que finalment es va acabar resolent, que estem parlant de la bueno, el fet de que l'Ajuntament va acabar traient la porta, executant una sentència i traient la porta de l'edifici de la Cova Gran. Bueno, un tema que podríem comentar, si més no, pel fet de que ja s'han portat almenys 4 o 5 anys bueno, de presència als jutjats, de recursos, de sentències, i que, bueno, finalment se va poder executar, no?
Jo crec que el que s'ha fet és tornar a la normalitat. Ho definiria només amb aquesta frase. S'ha tornat a la normalitat. Ha hagut uns veïns que en un moment determinat han considerat que aquell era un espai seu, hi havia un ajuntament que considerava que aquell era un espai que no era seu, vull dir que no era només patrimoni d'uns veïns determinats, i finalment, després d'anar i vindre, modificacions puntuals, de plans generals, bueno, escolta, finalment s'ha acabat imposant la raó i s'ha tornat a la normalitat. I allò pues, serà un pas, continuació del passeig marítim, i nosaltres pues, encantats de la vida, i no crec que se n'hagi de parlar més del tema.
GR92, un projecte ambiciós que d'alguna manera vol fer més atractiu en tots els nivells tota la zona litoral, el tram de costa que separa, per dir-ho d'alguna manera, el que fins ara a nivell de costa està arreglat, que és el passeig marítim a Ponent, és a dir, aquell que arriba, que ens fa arribar des de davant de la cofradia de pescadors fins a la caleta de Pepo. Pues estem parlant de que aquest tram, el projecte de ronda litoral que transcorre pel GR92 ha d'enllaçar la caleta de Pepo amb el final del terme, la zona de l'Àlia. Un projecte ambiciós bueno, que fa temps que l'Ajuntament està treballant, no?
Sí, jo ho recordo ja de l'anterior legislatura, ja estava damunt la taula, es va presentar un primer projecte que s'ha anat millorant, una inversió d'uns 4 milions i mig d'euros, i que, bueno, entre d'altres coses, pues planteja a la punta de Bon Capó, que recordo que urbanísticament era una punta que, bueno, que estava previst que allí es construïssin uns 100 habitatges, i finalment ha hagut un retranqueig i allò quedarà només en 14 habitatges situats al costat de l'Ametista, o davant de l'Ametista i Esmeralda, i tota la punta queda lliure, i allí pues, està previst dintre d'aquest projecte fer un petit jardí botànic amb plantes autòctones, i és un projecte que també contempla el tancament, o sigui el no accés ara mateix a l'estany, a la platja de l'Estany, a través del vial que hi ha, sinó que s'entraria per Port Olivet, i contempla també, entre d'altres coses, l'accés rodat, perdona. S'hauria de matisar, i és així mateix, estava pensant jo en clau de vehicle, i l'accés rodat tindria lloc a través de Port Olivet. I el que també es contempla dintre d'aquest projecte pues, és arrencar els carrers de Port Olivet per retornar-ho al seu estat natural. I des d'aquí, evidentment, continuaria fins a final de terme a la punta de l'Àliga. Quedaria adequat i d'alguna manera segur. Recordem que hi ha algun punt en què realment passes tant per la vora en què podria representar, i de fet més d'una vegada ha representat algun susto per algú que ha caigut baix, i s'intenta bueno, fer un projecte que sigui respectuós amb el medi, i per una altra banda que doni garantia de seguretat i la possibilitat de circular per allí pues, a tot tipus de gent, tant gent gran com gent més jove.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya l'altre dia es va dir que en el seu moment s'hi van oposar i que presentaran al·legacions al projecte, donat que consideren que parlar d'ubicar formigó i pedra d'Ulldecona en un tram important com és des de la caleta de Pepo a l'Estany no es pot considerar una mesura de millora.
Bueno, a veure, sense entrar en els materials, que els materials, el que s'ha dit sempre, que han de ser els idonis, els més respectuosos amb el medi, el que també hem de garantir dintre l'espai que m'estàs comentant és que ho pugui disfrutar també el màxim de gent del poble. I això, en un moment donat, pot voler dir algú que va en cadira de rodes, o la persona que pot anar amb un cotxet, amb un crio, i penso que, a veure, se'ls ha de facilitar, evidentment, l'accés rodat, aquesta vegada, vull dir, per un rodes de les de, que et dic, cadira de rodes o cotxets de crio, i, escolta, i la gent gran que hi vulgui passejar tampoc s'ha de trobar en el que es pot trobar en altres trams de, del GR, no? del passeig, del camí de ronda, en què realment el ferm no serà o no té per què ser tot el pla que hagi de ser aquí. Jo això no ho veig una aberració, vull dir que així, no veig cap cosa fora de lloc. Ara, si ells plantegen presentar un recurs, unes al·legacions, escolta, encantats de la vida, el que farem serà mirar les seues al·legacions amb molta atenció, i si el que ells proposen incorpora millores o alternatives que també donguin la seguretat que nosaltres volem per la gent que allí hi circula i la facilitat per circular-hi, no càpigui dubte a ningú que les aplicarem.
Més coses. Anteriorment parlava de, quan feia esmena el tema del pressupost, de que no només es feia un esforç per crear llocs de treball, sinó per mantindre'ls, perquè no es destrueixin aquests llocs de treball. Darrerament l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha posat al costat del sector de la pesca de la tonyina de la localitat, en una lluita sectorial important que té aquest sector ubicat a la nostra localitat amb el sector de les almadraves, encapçalant i liderant un front comú institucional al territori que defensi els seus interessos.
A veure, l'Ajuntament en tot moment ha estat al costat de les empreses locals, i això és innegable i evident, i en aquest cas tampoc podia ser d'una altra manera davant del que es pot considerar o tindria traces de poder-se considerar un greuge de cara ja no tan sols amb aquesta empresa local, sinó l'encerclament català de la tonyina, com era la comunitat andalusa demanava una reducció, un augment de quota seua en una reducció de la quota catalana, i aquí de quota catalana, si no tinc més informació, l'única que hi ha és la que tenim aquí al poble, vull dir, la flota d'encerclament de la tonyina la tenim aquí. Per tant, és evident que hi ha d'haver un front comú, hi va haver un front comú, tant cofradia com diputació, com el mateix ajuntament, i farem costat i arribarem allà on calgui per fer escoltar el nostre clam, i utilitzarem els nostres diputats i aquí calgui, no?, per defensar això. És una empresa que recordem que directe i indirectament dona feina a unes 360 persones.
Estic parlant d'una activitat empresarial.
Clar, estic parlant del, en aquest cas, de l'activitat de la tonyina aquí al poble. Vull dir, està donant feina directe i indirectament a 360 persones, i si tenim en compte, els que coneixem una mica la història, que abans anaven a pescar i pescaven una temporada determinada, no? Ara resulta que al final se'ls va quedar en un mes i en una quota de tones determinada. Ara hauran de complementar les tones aquestes que pesquin en unes altres que els hi pot subministrar algú altre, perquè la granja d'en Greix... A veure, ells estan portant una tasca en el seu treball realment impecable. Tenen estudis que demostren que les seues peticions són raonables. Els estan ficant damunt la taula. És una empresa que jo entenc com a modèlica en el seu treball. Per tant, l'únic que podem fer és estar al costat d'aquesta gent. I és la nostra obligació fer-ho.
Per tant, bueno, encara es continua donant des de l'Ajuntament aquesta importància que ha tingut i que té aquest sector pesquer dins de lo que és l'activitat econòmica del municipi, no?
A veure, l'activitat econòmica del municipi des de fa ja molts anys, i ara, malgrat o malauradament, cada vegada la pesca va perdent pes, però la pesca és la pesca és el leitmotiv del poble, la pesca és el que realment mos defineix. A partir d'aquí, és un sector que, en la mesura de lo possible, hem de recolzar, i és una de les nostres senyeres. si l'Ametlla de Mar deixa de ser un poble pesquer, algo es perd. Perdem identitat, perdem valors. Per tant, a veure, la demanda de la sardina i del seitó, la doble petició que va fer, no?, de que es mantingui la veda subvencionada pels dos mesos per a que repoblin les espècies i la territorialització de la pesca, és a dir, que els caladors de Tarragona calin a Tarragona, els d'aquí calin aquí, bé, entenc que és algo que de fet s'ha de recolzar. Vull dir, ara mateix, pues, aquí està en un moment delicat, entenem que l'hem de recolzar. Tots han vist com la flota anava baixant, de la gran quantitat de barques que hi havia any a any, ha anat minvant i clar, i correm el perill, si no estem al costat dels nostres, de quedar-nos sense res.
Més coses. Ajuntament a casa. L'Ajuntament no només a través dels seus canals habituals pues, ofereix informació, sinó que ara es preocupa de visitar casa per casa pues, a tots els ciutadans de l'Ametlla de Mar per explicar-los, entenem, tot allò bueno, que cal saber, sobretot pel que fa a novetats de funcionament. D'aquí a 4 dies pues, tindrem el tema dels contenidors soterrats en marxa i cal informar els ciutadans bé, no?
Sí, això més que res vull dir que això és un pla d'ocupació subvencionat per al Departament del Treball de la Generalitat, que a més ho ha buscat el nostre ajuntament. Oferirà un servei durant 6 mesos i això el que abarca és que hi ha dues persones que aniran porta per porta informant, tal com tu dius, del reciclatge, com s'ha de dur a terme, després de l'empadronament dels nouvinguts, que molts no saben com ho han de fer-ho, i després també l'accés als pisos socials, l'adquisició de places d'aparcament i l'assessorament en la recerca de feina, tot el que ens implica el nostre municipi. Però, a més, això també està dirigit, no de ser tot més informació. També recollixen preguntes, també recollixen les queixes, opinions i suggeriments de tots els nostres caleros. Vull dir, ja t'ho he dit com abans, són unes noies que informaran i, a més, recolliran tots els problemes que hi ha casa per casa. I durant 6 mesos esperem que aquest servei estigui a l'abast de tothom.
No, suposo que aquí hi ha una quantitat tal d'informació que es pot recollir per a l'Ajuntament que pot ser vàlida, sobretot entenem que per millorar, no?
Home, per això es fa. Per això es fa i a més nosaltres ens hem proposat que hi ha uns casos especials i unes preguntes que les persones que molt es plantegen se'ls estan contestant, persona per persona.
Hi ha alguna d'aquestes mesures que també es posa en marxa i una mica enllaçant amb el tema de la creació de llocs de treball, de no destrucció de llocs de treball, que és un taller d'inserció laboral que s'està fent al telecentre, no?
Sí, estem fent un taller d'inserció laboral i es tracta més que res de posar a l'abast de la gent que ho necessiti eines i facilitar-los més que res la incorporació al món del treball. Més que res ensenyar-los pues, com han de preparar un currículum, com s'han de presentar, com han de contestar. A més, els estem donant serveis d'ofimàtica, com els ensenyem a navegar per internet, perquè avui en dia la demanda de feina és la que hi ha i les persones han d'estar molt ben preparades. I és per això. Tenim una persona que vulgui sàpiga de com va el tema, s'ha de desplaçar al telecentre i allí ja informaran de tot el que necessiten i quins són els horaris.
Perfecte. Precisament, temes bueno, que tenen a veure en l'àmbit promocional, però també en l'àmbit econòmic. La promoció a fires que fa el Patronat de Turisme, però que precisament aquesta setmana s'està duent a terme una promoció més econòmica, per dir-ho d'alguna manera, més de possibilitats econòmiques a Alemanya, no? I vostè com a regidor de turisme, senyor Antoni Montagut.
Sí, a veure, ha sigut, aquest any és una novetat, no estava previst, però el sector immobiliari del poble pues, ens va fer arribar la petició d'ajuda, no? De dir, escolta, us podríeu involucrar, podríeu col·laborar en què el sector immobiliari del poble, qui vulgui anar, pugui anar a Stuttgart, Alemanya, en una de les fires més importants del sector turístic d'Europa, i bueno, allí hi ha una clientela d'un potencial econòmic que d'alguna manera s'escau en l'oferta que podem tindre aquí, ens van demanar l'ajuda, vam entendre que, bueno, que en la voluntat d'ajudar tots els sectors del poble, este era un mes, i de manera extraordinària pues, vam col·laborar amb ells per a que puguin estar del 16 al 24 de gener a Alemanya, a la fira aquesta de Stuttgart. Per una altra banda, el que han fet i venim fent més que res, també perquè les fires o són molt especialitzades o també el que t'aporta al final no és tant com el que podria semblar en un altre moment, el que fem és definir molt bé on anem i a través també del patronat de la Diputació de Tarragona, del patronat de turisme de la Diputació de Tarragona, pues, s'han triat cinc fires internacionals, nacionals i estatals, i allí acudim en diversos pobles també de la demarcació i d'alguna manera pues, podem estar presents a una sèrie de fires en pues, bueno, un cost més baix. I bueno, és el que venim fent, lo que venim fent des de fa uns anys cap aquí, no? Hi haurà pues a Toulouse una fira, assistirem del 5 al 7 de febrer, a Pamplona a Navartur del 19 al 21 de febrer, a Destinacions Natura que es du a terme del 26 al 28 de març a París, i al Saló Internacional de Turisme que es fa a Barcelona pues del 15 al 18 d'abril. Vull dir, com te dic, seleccionem molt bé les fires, les que pensem que ens poden aportar, i anem en colla perquè també ens surt més barat promocionar-nos.
Evidentment que les despeses repartides, no?, sempre van millor.
Bueno, és el que passa. Que
ha canviat molt el tema aquell de la promoció turística amb fires, no? Perquè primer tots els ajuntaments anaven pel seu camí, eh?
Sí, però és, a veure, econòmicament és insostenible, i més en l'època en què estem. No cal que et digui que els ajuntaments pues, no estan en general, vull dir, no estan per tirar petardos en aquest aspecte, i com ja t'he dit abans, pues, bueno, hem mirat en tot moment d'anar reduint la part de despesa que es podia fer, però això t'asseguro que és general.
Molt bé. Tenim la proximitat de les festes de la Candelera, tenim aquí el Giral Cantó pràcticament, i evidentment que avui estigui la regidora Teresa Callau no és una casualitat, donat que bueno, suposo que la gent ja volem començar a conèixer coses de les festes, de les nostres festes. Per tant, el que sí, una mica per introduir, i sé que possiblement no és directament parlar de festes, però les nostres festes, regidora, se'n ressentiran de la situació de crisi generalitzada?
Mira, nosaltres som conscients de com està l'economia al nostre poble. I això ho tenim més clar, i ja fa un rato que parla l'Antonio i també s'ho ha explicat. Per tant, però les festes s'han de fer i les hem de disfrutar. Per això, més que res, t'he de començar ja pel pregoner. El pregoner, hem cregut convenient portar un dels millors economistes d'Espanya, que a més és de les nostres terres, és canareu, i coneix perfectament la realitat del nostre territori, que és Germà Bel. I hem començat per aquí. I a partir d'aquí hem apostat per unes festes populars i a l'abast de tothom, amb preus molt econòmics. De fet, han baixat els preus de tot. A més, enguany, el dinar oficial de la Candelera, que es feia el dia 2 de gener, amb moltes autoritats i persones de tot arreu que venien convidades, aquest any pues, s'ha suspès.
És a dir, s'ha suspès el dinar, el que després de les activitats, al migdia, l'Ajuntament anava en un restaurant...
Bueno, anàvem a l'Envelat.
Molt bé.
Fèiem a l'Envelat.
Primer es feien un restaurant ja, sí. I per la quantitat de gent, suposem ja, els dos últims anys, autoritats i convidats ja ho feu a l'Envelat.
No més per la quantitat de gent, més per la quantitat dels caleros i caleres que com es va aquest dia van a dinar als restaurants. Clar, que tu necessitaves una quantitat de gent que estava tot ple.
Claro.
Vale. Pues ja vam decidir que el dia 2 de febrer, que era el dinar de les autoritats, pues ja fa uns anys que es feia a l'Envelat. I enguany, ja et dic, enguany s'ha suspès, però això repercutirà en les butxaques de tota la gent del nostre poble. Per tant, com t'he dit abans, hem abaixat els preus i els abonaments dels palcos, que l'any passat mateix van ser de 30 euros, enguany serà de 20 euros, per a que tothom pugui tindre un palco. Més a més, l'abonament de les festes majors, pensa que són 6 nits de ball, pues hauria de sortir sobre uns 50 euros. Pues no, sortirà 30 euros. I així, com això també, el dinar del Dia de la Dona, que se respecta amb 30 euros, i els dos més minutets amb 10 euros. I pel que veus, vull dir, podem disfrutar de les festes.
És a dir, que s'ha fet, s'han aplicat aquest, s'ha aplicat aquesta mesura o aquestes mesures amb l'objectiu de...
De que tota la gent del nostre poble...
De no gravar les butxaques a tots aquells en una candelera que és llarga, que és més llarga de l'habitual, no?
Bueno, segons com tu planteges, és més llarga. L'any passat va ser més curta, però enguany és més llarga, però no, tampoc és això. Tampoc és això, perquè els dos últims dies que m'ha afegit, vull dir, només hi haurà activitats més que res per la nit.
Vinga, per tant, coneixem el pregoner.
Sí.
Hem conegut una mica les intencions de l'Ajuntament en quant a preus de palcos i preus d'abonaments. Són 6 nits de ball, per sí. Tant, bueno, de ball o d'actuacions,
sí, són 6 nits,
nits de ball, amb la qual cosa, doncs, bueno, 30 euros és un preu
home,
més que assequible.
Tu mateix,
no?
Perquè penso una cosa, que 5 nits, el preu d'entrada són 10 euros, i el dissabte són 15 euros. Vull dir, en... només que vagis 3 nits ja ho pagues i et sortiran comptes els altres 3.
Per tant, aquest any qui no sortia de nit a ballar és perquè...
Però és que ja no voldrà o no li agrada. I hem acabat, doncs, bueno, com cada any, doncs, hem continuat fent alguna innovació respecte a algun dels coses que havíem ficat aquests anys enrere.
Perquè les festes començaran el dia 1, no? És a dir, a és bé, dilluns, dia 1.
Les festes començaran el dia 1, en lo, com sempre, en l'habitual caramelada dels crios a l'escola, que serà a les 4 de la tarda. Això ho continuem fent. I en cada nit, doncs, serà el prego. I després, a partir d'aquí, ja, doncs, els demés dies, tots els actes que hi ha, dient algunes innovacions, com he dit abans, que enguany el dia de la Candelera, després de la missa, farem, tothom qui vulgui farà cap a la plaça nova, que es farà el ball del vermut. És una cosa que hem volgut tornar a recuperar. Farem el ball del vermut, però l'acompanyament estirà amenitzat per una dixi. I donarà vermut a tothom qui vulgui, clar, no cal dir-ho. I després també...
Ara, normalment, el moment de després de la missa major, el dia de la Candelera, sempre es buscava per una inauguració, per visitar una exposició, per... Ara, fora, vermut.
Fora, fora, perquè escolta també... Jo me'n recordo que abans, el dia de la Candelera, t'anaves a fer el vermut amb els amics. Pues, a fer el vermut en guany, i amb tot el poble, que més, que millors amics que tots els del poble.
I a la plaça nova.
I a la plaça nova. En volem tornar a recuperar una miqueta al centre del poble, a veure si pot ser. I també, i també hi ha una novetat, que és que hem tornat a recuperar el ball de la Ratera Coca, que es farà el divendres a la tarda a la plaça nova. També tornarem a fer el ball de la Ratera Coca.
Perquè este ball s'havia desubicat una mica, no? Bueno, s'havia portat a diferents indrets. No?
L'havíem portat a la cofradia nova, però bueno, tornem a provar a veure si la gent torna... S'havia deixat de fer la plaça nova perquè anava poca gent. A veure si tornem-lo a ficar, doncs tornem a animar.
Bueno, sempre hi ha gent que li agrada ballar. El que passa que, clar, aquests balls, que són més de gent gran, que no pas de gent jove, suposo que, clar, a mesura que la gent gran es va fent més gran i deixa de tenir ànims per a ballar, pues, però bueno,
per intentar...
És important fer un esforç per... mantenir aquestes tradicions. A vegades és més l'esforç que s'ha de fer que no el resultat, però no deixen de ser tradicions, no?
No, home, val la pena. Pues, si només que es vagi poca gent, pues, bueno, mira, per intentar-ho que no siga.
Molt bé. Què més? Què més,
a què més tenim? Bueno, pues, lo dia dels avis, que t'he dit que el menú els hi valdrà 10 euros.
El dia dels avis el menú valdrà 10 euros.
10 euros.
És a dir, que ja fa... Algun...
L'any passat.
L'any passat
ja es va
posar
10 euros.
Aquest preu simbòlic, que no sí. Val 10 euros, suposo.
No, no, val 3 vegades més. Però bueno, menjaran molt bé, d'això els puc garantir que menjaran molt bé. I també l'any passat ja vam posar, que com que es cuidem molt, nosaltres i ens estimem molt a la nostra gent gran, doncs no cal que s'aixequin els postres a buscar els pastissets que donaran el suquet calero. i els hi postarem allí.
Ah, perquè clar, és el dinar dels avis coincideix amb el suquet calero, se fa tot allà baix al pavelló i a la plaça del mercat, no? I d'alguna manera s'ajunten dos festes alhora.
Sí, sí,
no?
I clar, et sap greu perquè pues, ells a la sobretaula pues, tenen sempre algun grup o algo, en quan tenen una rondalla de les Terres de l'Ebre a la sobretaula i clar, coincidia que se n'anaven, venien, pues no, no cal, una damisela, bueno, dos damiseles i un cambrer, els hi serviran el cremat calentet i el pastisset. Així ells estiran com a senyors, assentadets i disfrutant de la festa.
Que s'aixequin.
No, ja no va calgué l'any passat. Ja no va calgué l'any passat.
I la pastilla per la pressió i la del sucre l'han de portar ells.
Sí, això si nosaltres no tenim, no en portarem, no, perquè seria un lío després. I després, ells, ja et dic, tindran una rondalla i cantaran rondalles a les Terres de l'Ebre i acabar el ball, perquè això és tradició. El ball no els hi farà falta. Això serà el dia dels avis. Després, en son demà, és el dia de la dona, però el dia de la dona, nosaltres també tindrem una cercavila que ens passejarà pel poble després de la missa. Abans la tindrem, però després de missa també tindrem una altra cercavila que ens vindrà a recollir a la església i farem pues, la volteta disfrutant amb aquest grup d'animació també, perquè serà un grup d'animació i ens portarà el vermut que fem les dones.
És a dir, un altre vermut.
Sí, però és per a dones. Ah. Saps què passa? Perquè els homes ja aneu vosaltres pel vostre compte. I les dones anem totes juntetes.
Però no mos voleu este dia, no?
Mira, no mos voleu. I és curiós, Cristí. Bueno, tu pots ser millor t'enturar a tus fills, eh?
Però... no em posis d'exemple.
No, però la majoria de mares porten els menuts, eh? A l'envelat. Bueno, farem allí una mica de pica-pica que preparem sempre i a continuació anem entre les que mos acompanyaran este dia, que esperem que si el preu també, trobo que serem més que l'any passat, i en acabat dinarem i... Hem tingut nosaltres a la sobretaula, tindrem un grup de country que ens ensenyarà a ballar country.
Molt bé.
Encara que després també tindrem el ball, però tindrem un grup de country per a passar-nos una miqueta més.
El dinar del dia de la dona és a on?
A l'Envelat.
A l'Envelat.
A
l'Envelat. Però lo dels avis és
a
l'Envelat també.
A l'Envelat, tot és a l'Envelat.
Ah, vale. Lo dels avis és a l'Envelat,
sí.
I el suquet calero també es fa allà baix.
Sí, que es fa a la cofradia.
Molt bé, és a dir, que d'uns anys cap aquí es va canviar lo de fer el poliesportiu i el mercat
molt
per ubicar-ho allà.
Per estar tot més concentrat.
Per estar tot més
perquè
concentrat.
Perquè pensa que com que els cavallitos també estan al Club Nàutic, doncs ja està tot més junt.
Molt bé. És un... La zona esta portuària és un centre important de la festa.
I és maco. També, a més, si agafes un dia que fa solet, s'està estupendament.
I les dones paguen 30 euros pel
30
dinar?
30 euros, sí, les dones i 10 els menudets. Perquè també tenim menús infantils. En acabat, després d'això ja anem al divendres. El divendres, més que res, hem ficat dia pels menús de les cases. Pels matins tenen les habituals colxonetes hinxables, que són gratuïtes per tots ells, matí i tarda. I en cap, a més, hi haurà un grup de monitors per la tarda a partir de les 5, a l'Envelat, i els hi faran diferents activitats. A més, faran karaoke, vull dir, i per a berenar els hi farem una xocolatada. Això seria el divendres. Per la nit, que això, que no vull sentir-ho més a ningú que no digui nadie es profeta en su tierra, nosaltres aquí els cuidem, tindrem un concert de Miquel del Roig. Això el divendres a les 12:30 de la nit.
El divendres a les 12:30 de la nit, a l'Envelat?
A l'Envelat.
Concert de Miquel del Roig.
Sí, concert de Miquel del Roig. I després de Miquel del Roig tindrem un grup per als joves i que durarà fins a la matinada.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Molt bé, molt
bé. No vol dir que Miquel sigui per als grans.
No, però vull dir... L'han ficat davant de tot. L'han ficat davant de tot perquè, com t'he dit, com que el conjunt que després és més fortet pels joves, doncs bueno, així davant totes les edats.
Això divendres.
Divendres a la nit.
Llavors arriba el cap de setmana.
I el cap de setmana ja tenim los apatxes, com és, que són tradicionals al nostre poble, ja los farem amb padrona i tot, perquè, escolta, i no sé quan es fa que venen.
A veure, si són a Vic, que no vaiguen.
No, a Vic apatxes, no. I en acabat d'això tenim, també per a continuar amb la joventut, la festa flash, també fins a la matinada. En disjoques, gogó, regals, vull dir, que també està bé. Que han fet dos el cap de setmana, ho hem dirigit més de cara als joves perquè pensem que ells són els que estan aquí, molts estudien fora o treballen, doncs ho hem dedicat amb ells, i comptant que les de més edats tenen 4 anys d'orquestes. Han acabat ja en antelació el que hi ha és que la setmana abans, que serà el 29 i 30, se representa l'obra de teatre, que enguany és un recull d'estos 10 anys ja que porten en cartellera. Normalment se feia primer la representació, ho fèiem una setmana abans, i passat festes ho tornaven a repetir per la gent que no havia pogut anar. Enguany no caldrà, el 29 podran anar o el 30. I també, ja és habitual, el diumenge 31 a migdia, el concert de banda de Candelera. També pel mateix motiu, perquè molts són estudien fora i aquest dia estan tots aquí. Tots els tíquets, igual del teatre, abonaments i dinars, estan a la venda als serveis de recaptació de l'Ajuntament. Llevat de la gent que després vulgui anar pel seu compte una nit al ball, en Catalli Baix també hi haurà entrades.
Molt bé.
I això són les nostres festes. Més que res, ja, aprofitant que estic aquí, hi ha una cosa que vull donar les gràcies, que enguany, com molts veureu, vam tindre uns pares noels motoritzats. Hi va haver una entitat del poble que ens va ajudar molt. I també, per la cabalgata dels Reis, penso que enguany van intervindre 125, més l'altra colla que va vindre, van ser 145 persones a la cabalgata nostra d'enguany dels Reis Mags. Són molta gent, són moltes entitats que es van implicar i gent del poble, tot desinteressadament, gent que van vindre a ajudar-nos a vestir-los, a pintar-los, i vull dir, per cada any, més, vull dir, per cada any tenim més gent que ens ajuda.
El dia de la Vespa, què hi ha per la nit? El dia del prego, regidora?
Tenim una orquestra. La
és a dir, hi ha ball.
Sí, el dia 1 tenim orquestra. Tenim a l'orquestra Platino.
Vale, molt bé. També una mica és un dels canvis respecte al sí. que era tradicional, no? Primer revistes, després teatre...
És que mos gelàvem, perquè penso una cosa, sí que fiquem calefacció allà baix, però tant, mentre balles estàs bé, però si estàs assentat, te geles. I vam dir, pues no, pues orquestra. I et dic, la primera nit tenim a la Platino, la nit de la Candelera tenim la Nueva Alaska, que repeteixen, l'any passat ja van vindre, i mos van cantar, i molta gent ens va dir per tornar-vos a portar, doncs, ens ho hem respectat, ens ho hem tornat a portar, i en acabar els altres dos nits, no és cachondeo, perquè nosaltres ens estimem a tothom, tenim a la ciutat d'Alicant, si diuen ciutat d'Alicante, el dia dels jubilats, i el dia de la dona tenim l'orquestra València. Escolta.
Alicant i València. I València no,
terra de música.
Terra de música. Llevant terra de música, sí.
Els valencians potser no ens podran veure, però nosaltres bé, amb ells sí que
bueno,
es volem veure.
No es pot generalitzar. No,
això mai. I han acabat, ja t'he dit, el divendres a la nit, després de Miquel del Roig, tenim el grup Liverpool.
Molt bé, doncs escolta, ja per lo menos...
Jo trobo que hem preparat unes bones
festes,
eh?
De festes, i tant.
Sí, el primer
avançament de festes. Abans d'acabar, alguna cosa més, regidora?
Ai, no, jo no vull dir res més ja. Desitjar unes bones festes a tothom i que disfrutin. Res més.
I pel que fa al programa, regidor, alguna cosa més?
Bé, jo voldria aprofitar la vinentesa per invitar el poble en general a una assemblea informativa de Convergència i Unió que tindrà lloc a la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa el dissabte 23 de gener a les 6 de la tarda, en què vindrà Felip Puig de Convergència Democràtica de Catalunya i ens explicarà la seva visió de l'estat de Catalunya, per extensió l'estat del nostre territori, i esperem que ja comencin a agafar compromisos per inversions tant al territori com al nostre poble, el que et parlava abans, no? D'alguna manera, la manca de sensibilitat que ha hagut en els ajuts per urbanitzacions o que hi va haver en la llei de barris per poder fer zones peatonals a zones, diguem, cèntriques del poble, pues, que estan una mica devaluades o que estan, que necessiten una rentada de cara important, peatonalitzar carrers, etc. I també per donar solucions a temes en què hi ha una manca de sensibilitat també, com pot ser la residència, la residència d'avis, en què ens trobem en que hi ha un govern ara mateix que hi ha llocs en què està finançant la residència, està agafant compromisos de que pues, bueno, concertaran una sèrie de places determinades i aquí resulta que diem que ja ho pagarem nosaltres, ja buscarem el finançament, però tampoc se volen implicar ni en concertar un número de places determinades que li dongui la miqueta d'espenta que necessitem. Vull dir, davant d'esta manca de sensibilitat, el que voldrem, en aquest cas de Felip Puig, no, és que es manifesti i que agafi compromisos de futur.
Pues molt bé, dit això, moltíssimes gràcies als dos per haver participat en el programa i, en tot cas, fins a la pròxima ocasió. Adéu-siau. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.